El repàs a les activitats i algunes recomanacions de les biblioteques, tant la Santiago Rossinyol com la Roig i Reventós. Núria, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Exposició d'etiquetes de Malvasia.
Sí, al pati de la biblioteca.
I no són unes etiquetes qualsevol,
no,
Núria.
No, no, són un centenar d'etiquetes d'ampolles de Malvasia, de recull, o sigui, que formen part del fons local de la biblioteca i d'alguna col·lecció particular, d'algun particular que també les té i les ha portat a la biblioteca.
D'acord.
Bueno, són totes diferents i són maquíssimes. Estaran al pati de la biblioteca fins a tota la setmana vinent i això es complementarà demà a les 7 de la tarda amb una conferència...
A les 7 o les 8?
A les 7. A les 7? Sí, l'hem adelantat una mica, la farem... a la sala de darrere, la sala Lolita Miravent, per no tancar la biblioteca abans,
d'acord.
Perquè hi haurà aquesta xerrada que la farà Jesús Vela Coracho, que és un expert en temes de Malvasia, que té fins i tot un blog per internet que es diu Entre Vinos i Amigos, i que constantment va posant informació de tota mena, sobre gastronomia, sobre la història de la Malvasia. És molt interessant de consultar.
Entre vinos y amigos,
Entre vinos y amigos.
I és, qui vulgui anar a aquesta pàgina abans d'anar a la conferència, és molt senzill, entrevinosyamigos.com.
Sí.
I trobaran, doncs, tota aquesta,
informació, sí.
Però diguem-ne que és molt fàcil d'accedir a la pàgina.
Sí, aquestes dues activitats són les dues col·laboracions que farà la Biblioteca Santiago Rossinyol amb la comissió, amb els actes del centenari
de
l'Hospital de Sant Joan. O sigui, és una cosa molt, molt conjunta que s'ha fet.
Aquest fons a la biblioteca té de tot, eh?
Sí. És inacabable.
És inacabable, eh? Sí. Forma part de, com deia la Núria, aquestes donacions que a vegades
sí,
us fan.
Sí, 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 que s'han fet, jo realment ja me les he trobat.
Ah-ha.
No sé qui les va portar, potser estaria bé averiguar-ho, però no sé qui les va portar, però formen part del fons local de la biblioteca.
Una pregunta molt òbvia. A la biblioteca es poden fer donacions de documents?
De documents de la col·lecció local, evidentment, tota la vida s'han fet. Per això es conserva, per això és tan rica i tan ampla.
És a dir, forma part també de les activitats de la biblioteca o de...
Forma
dins
part
de
l'essència de la biblioteca pública, que, perquè quan, bueno, quan en temps de la Mancomunitat ja es van crear les biblioteques populars i ja es van crear amb aquesta condició, no? Que tinguessin uns fons locals.
Per tant, dins d'aquesta condició hi ha totes aquelles persones que puguin tenir o que creguin que tenen una documentació
que puguin...
la biblioteca la pot gestionar, la
gestiona,
pot guardar, conservar.
La conserva, la prepara, la difon, com en aquest cas, que ha vingut molt, molt de gust fer-ho.
Està clar, sí. Perquè dins d'aquests fons locals, com deien, que pot haver des de fotografies
fins
a etiquetes, programes,
sí,
del que sigui.
Programes, tot. Fulls volants, bueno, llibres, evidentment... Què més ara? Publicacions periòdiques...
D'acord.
Bueno, ara cartells...
Tot allò
sí.
que ens puguem imaginar que forma part de la vida
quotidiana... De la vida quotidiana del poble, sí, sí.
D'acord.
Després, bueno, referent a la... Demà hi haurà després que s'acabi la conferència, que se surti al pati a veure les etiquetes...
L'exposició,
o mostra, hi haurà un tast...
De Malvasia.
De Malvasia, que ens portarà a l'Hospital de Sant Joan.
Doncs així aquesta, diguem-ne, visita i assistència a la conferència acabarà amb un petit tastet de la Malvasia.
Amb un tast de Malvasia.
Que sempre ve de gust.
Sí, i tant.
Doncs a la biblioteca es pot veure fins a finals de la setmana que ve.
Fins al dia 31,
fins al
aquesta
dia 31.
Exposició d'etiquetes, que ja torno a dir que és molt recomanable. Molt, molt. I, hi ha vingut molta gent a veure-les, familiars dels que tenien cellers... que recorden el que el pare els havia dit...
Mare de Déu, sí. amb enyor sí. i nostàlgia, eh?
Sí, sí, sí. Això dona, aquesta exposició dona peu a una multitud d'activitats després, no? Explicacions, a l'estudi gràfic de totes aquestes etiquetes que són... No estan datades, hi ha alguna que posa 1900... 1902, però la
dir,
majoria...
Les etiquetes no porten l'any, eh?
No, porta el nom del...
O sigui que aquells més o menys que estudiïn aquest món i que puguin, d'alguna forma, o les persones, com deies, Núria, les persones grans que puguin recordar. Més o menys, doncs aniria bé també, o almenys a la biblioteca els vindrà molt de gust, que si vostès saben alguna informació afegida...
Sí, estaria bé per conservar-la junt amb les etiquetes.
Amb la documentació, amb les etiquetes, Això és el que hi ha a la biblioteca, més coses.
Sí. I hi ha de cara a les activitats de juny, que només comentaré les dues primeres que hi haurà fins al 15 de juny, la primera que hi haurà serà una xerrada, una conferència que porta per títol Pesca sostenible i consum responsable. Aquesta conferència l'organitza el Centre d'Estudis del Mar conjuntament amb una entitat que es diu Posidònia Met, que organitzen un festival de Posidònia a Sitges.
Sí, que em sembla que ho van organitzar també l'any passat o l'anterior, sí, en alguna ocasió sí, ja s'ha organitzat aquest festival.
Sí, aquesta Posidònia Met es agrupa a un conjunt de professionals i voluntaris de totes les disciplines i es dediquen, que treballen conjuntament per la promoure el medi ambient i la sostenibilitat i l'ecologia. Aquesta conferència, que com he dit es diu Pesca sostenible i consum responsable, anirà a càrrec de Lídia Chaparro, que és prové d'Ecologistes en Acció, Anna Bozzano, del projecte El peix al plat, i Toni Martínez, que és el patró major de la Confraria de Pescadors de Sitges. També, en acabar, també hi haurà un tast de productes realitzats sosteniblement, amb peix.
Amb peix?
Amb peix, sí.
Un tast, eh?
Un tast, sí.
Després se sopa, això és un tast.
Sí, ja veurem què ens portaran.
Ja veurem què ens portaran. Sí. Això serà el dia...
El dissabte, dia 8, a les 6 de la tarda.
Entesos, dissabte 8 de juny a les 6 de la tarda. I l'altra activitat?
L'altra activitat, bé, la Biblioteca Santiago Rossinyol compleix aquest any 77 anys i hem volgut una mica fer alguna coseta, no massa gran, però alguna cosa que... per destacar-ho, no? Aleshores, el dia 14 de juny, que és el mateix dia
de
que es va inaugurar la
oficial.
Biblioteca, fa 77 anys, hi haurà una xerrada que la farà Rosa Maria Puig i que parlarà, bueno, porta per títol Biblioteca Santiago Rossinyol, 77 anys fomentant cultura. I ens, bueno, ens parlarà de la història, una mica, un resum de la història de la biblioteca. També vol parlar del Miquel Utrillo, vull dir, fer una mica de repàs al que és la biblioteca.
D'acord.
I també tenim intenció de llegir... Bueno, una sorpresa que no la dic.
D'acord. M'ha semblat entendre llegir.
Llegir algun...
No sabem què.
Però... Sí, llegir alguna coseta que
també
està...
tenim intenció de llegir...
Algun tros, llegir algun tros d'alguna cosa que fa referència a la biblioteca i que pot ser molt mal.
D'acord.
Doncs tothom està convidat amb aquesta conferència que serà el 14 de juny, divendres, a les 8 del vespre. En aquest cas és com sempre.
A les 8 del vespre, eh?
Sí.
El dia en què es commemorarà el 77è aniversari de la inauguració.
De la inauguració de la Biblioteca Santiago Rossinyol.
Doncs fa 2 anys parlàvem d'aquelles obres, han passat 2 anys i les obres estan...
A punt de començar.
A punt de començar, eh? El timing és el que ens havies dit?
És el que es preveia, sí.
És el que es preveia, eh? Per tant, hem de recordar que finalitzat el mes de juny...
Finalitzat el mes de juny es tancarà la biblioteca, el públic. Nosaltres estarem a dintre la biblioteca
encaixant
i inventariant i tots els papers i tot el fons.
I plorant de tant en tant per encaixar les caixes.
Sí, demanant molta ajuda.
Demanant molta ajuda.
I a primers de setembre està previst que s'inicien les obres.
D'acord. És a dir, que sàpiguen, per tant, que el mes de juny serà el darrer mes actiu de la biblioteca, fins que aleshores les obres no finalitzin, perquè entre primer tots aquests preparatoris i després les obres en si, hi haurà uns quants mesos en què la biblioteca romandrà tancada.
Romandrà tancada, no? I bé, aleshores la biblioteca Josep Roig
i Reventós exercirà de titular...
Exacte, no,
del servei a Sitges.
Sí.
No.
Farem el que podrem.
Home, estem segurs que fareu més del que podreu, fins i tot.
I tant.
Eh que sí?
Sí.
Doncs això mateix. Marta, per on vols començar? Segurament doncs... per aquestes xifres de la marató de lectura, tan maques, eh?
I tant. Doncs bé, el llibròmetre està ja traient fum, estem en l'esprint final. I aquests dies és un continu, tant una biblioteca com l'altra, de nens que tornen els seus llibres i van pujant el seu nom en el llibròmetre. De moment portem més de 100 participants actius, que s'han llegit com a mínim un llibre, i entre aquest doncs, hi ha 44 superlectors, ho vaig mirar-ho ahir. Però veiem que en aquests últims dies, doncs, bé, aquesta setmana aniran tornant més, perquè hi ha nens, com que cadascú fa el seu ritme, hi ha nens que han agafat llibres de cop i els tornen de cop, d'altres que prefereixen doncs, anar agafant i anar tornant, agafant i anar tornant.
Un superlector és aquell que supera...
Supera els 8 llibres durant el mes de maig. I de moment en tenim 44 entre les dues biblioteques, per tant estem molt contents.
Home, doncs,
i ells encara més. Com veuen el seu nom que puja i que puja, doncs és una motivació gran.
44 superlectors.
Sí. De moment.
De moment.
De moment.
De més de 100 nanos...
Sí, es van apuntar uns 150,
si no
recordo
més o menys, que sí, sí. S'han apuntat a la Marató de Lectura.
Sí, sí, estem contentes de com està funcionant aquesta activitat. I llavors també avancem que el dia 7 de juny hi haurà aquesta festa final amb el repartiment de diplomes als superlectors i superlectores i petits detallets per la resta, i tindrem una hora del conte especial abans d'aquest repartiment de diplomes que estarà dedicat a la Joana Raspall. Llavors vindrà la Cesca Mestres i ens explicarà un conte que es diu Joana de les paraules clares, i ens explica doncs, bueno, la vida, la infantesa de la Joana Raspall, i juntament amb aquest conte doncs, hi ha una miqueta de joc amb les paraules, amb els poemes, i pensem que és una activitat, un conte doncs, molt bonic i que rodoneix doncs, aquest any Raspall, que també estem celebrant.
Saben, aquesta poetessa tan estimada per la canalla, centenària, ja gairebé diria...
Gairebé, el juliol.
Gairebé,
si no
el juliol, eh?
Sí, gairebé, sí, sí, per 100 anys.
Marató de lectura, festa final el 7 de juny, però de moment encara queden molts dies per llegir.
I tant, sí, sí.
Més coses.
Més coses. Demà tenim l'hora del conte amb el Blai Sanabre, un altre dels habituals a la biblioteca, i ens explicarà una sessió que es diu Si fa sol, sí. I com podem deduir, són contes en els quals la música hi té un paper força
especialment
rellevant. Sí, per tant, seran contes amb ritme i amb un toc musical. Què més? Tenim encara fins al dia 27 de maig, fins aquest dilluns proper, una exposició, Escriure en temps difícils. Vam fer la inauguració el dimarts 14 de maig passat, amb una xerrada a càrrec de l'Àngels Parés, i és una exposició, recordem, que els protagonistes són quatre grans escriptors del segle XX catalans, que són la Valeria Ortiz Gené, en Pere Calders, en Joan Sales i en Josep Ferrater i Mora. I en aquesta exposició doncs, es pot fer un recorregut per la seva vida, per la seva obra, i com la Guerra Civil doncs, va escapçar aquesta trajectòria tan literària com vital, perquè van haver de marxar a l'exili, en fi, tot el que,
de cadascun dels quatre, eh?
De cadascun dels quatre.
I no pateixin perquè tant una biblioteca com l'altra, d'obres d'aquests quatre, n'hi ha per donar i per vendre, eh?
Sí.
O sigui que en qualsevol, de Calders, de Joan Sales, de Ferrater Mora i de Tisner, de tots hi ha obra a les biblioteques de Sitges.
Sí, precisament n'he portat un, és un catàleg d'una exposició que es va fer l'any 2000-2001 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És sobre Pere Calders, sense desmereixer la resta, però he pensat doncs, que és un catàleg que recull molt bé la vida d'en Pere Calders, i a més no és la típica biografia densa, que en el cas de Pere Calders tampoc ho seria, però com a text, com a format, és un llibre de gran format.
Que ben editat, eh?
Molt ben editat, i bé, doncs que conjugat el text, les explicacions, fragments de la seva obra, amb material gràfic, amb fotografies...
Reproducció de manuscrits del propi Calders...
Sí, hi ha també cites, frases de la seva obra, o bé, doncs, de coses que va dir en el seu moment, i per tant, doncs, és una bona manera d'apropar-nos a la figura de Pere Calders amb aquest sentit de l'humor tan peculiar que tenia, aquesta ironia... Exacte, i que ens pot agafar doncs, ganes de començar a llegir doncs, els seus contes, que també va ser un dels gèneres que ell doncs, va revitalitzar en el seu moment. I bé, doncs és un recorregut tant per la seva vida com per la seva obra, però d'una manera doncs, molt, molt visual i molt interessant.
D'acord, aquest és el catàleg de l'exposició que es va fer l'any 2000.
Sí, es va fer a Barcelona i es diu Calders, els miralls de la ficció.
D'acord, poden trobar a la biblioteca Josep Roig i Reventós, aquí lectures ja per més grans, hem començat avui, eh?
Sí, sí, sí.
Recordant aquesta exposició que es podrà veure fins a final de mes.
Fins al dia 27 de maig.
Fins al dia 27
Després
de maig.
Després se'n va cap a Vic. És una exposició itinerant, ens va venir de Berga i ara se'n va cap a Vic.
D'acord. Què hi afegim més, Marta?
Mira, doncs porto un recull d'aquests que de tant en tant fem del que es va prestant més a la biblioteca.
Vinga.
I llavors portem de gener fins a abril.
Dels llibres més deixats.
Dels llibres més deixats, clar. Ara ja hem tingut Sant Jordi pel mig i per tant aquesta llista actualment doncs, estaria canviada, però les dades que tenim són aquestes.
És a dir, fins abans de Sant Jordi?
Fins abans de
Sant Jordi.
El primer trimestre de l'any.
Gener, febrer i març.
Exacte. Llavors en novel·les tenim el número 1, el Carlos Ruiz Zafón, la seva nova novel·la El prisionero y el cielo, que era la continuació d'aquella exitosa La sombra del viento, que després va tenir una segona part i aquesta que continua amb la història. En segon lloc tenim un autor que no és dels més, no és d'aquests que treu novel·la i té èxit, però és que totes les que treu ho són, que és el Jorge Bucay. Són aquest autor que escriu contes tipus filosòfics, autoajuda... Són contes que ens poden servir doncs, per aplicar la nostra vida, els nostres problemes, i són uns llibres que contínuament surten en préstec, són d'aquests long sellers, no? Que no és un boom, sinó que contínuament van sortint.
D'una forma mantinguda.
En el número 2 tenim Cuentos para pensar, de Jorge Bucay. Després, sense sorpreses, tenim la trilogia de les ombres, aquest ja era d'esperar. Un el tenim en tercer lloc, l'altre en cinquè, l'altre en setè, però bé...
Estan dins els llibres més deixats.
Sí. En quart lloc tenim l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Encara? Sí, de Jonas Jonasson.
Perquè aquest va ser llibre de Sant Jordi de l'any passat.
Sí, però funciona molt això, no? Boca orella, que es recomana, que es va demanar molt de tant en tant a reserves, que torna i ja de seguida torna a sortir en préstec, tant una biblioteca com a l'altra, eh? És la llista de les biblioteques,
sí.
És una llista conjunta. I aquest, doncs, també encara aguanten aquest top 10. Què més? Maria Dueñas, tant El tiempo entre costures com la nova novel·la Misión Olvido, també doncs estarien en aquest rànquing. I també volia destacar que d'aquests èxits que eren de Sant Jordi, doncs ja entra en aquesta llista l'Albert Sánchez Piñol amb el Victus. Per tant, ja abans de Sant Jordi ja està en aquesta
llista. Ja estava en la llista dels llibres més demanats.
Per tant, segurament que en aquest proper rànquing doncs
estarà
serà
de tot,
dels primers llocs.
Aquesta és la llista dels llibres més demanats al primer trimestre del 2013 a les biblioteques de
Sitges. I de novel·la juvenil, que ho podem fer per separat, sí. Doncs tenim en primer i segon lloc novel·les d'aquestes de lectura obligatòria, que aquestes, bueno, són el mecanoscrit del segon origen.
Encara de lectura obligatòria.
I l'Interrail del Francesc Miralles.
Uh-huh.
I després hi ha d'aquestes que llegeixen més per gust, doncs podríem destacar Els Jocs de la Fam, de la Susan Collins, que també doncs, fa temps que es va prestant molt bé. En Harry Potter encara també surt. I després tenim una autora que també ha portat un dels seus llibres per destacar-lo, que és una escriptora francesa, la Mariotte Morel.
Sí.
Ha escrit diversos llibres. El primer d'ells es deia, el que vam conèixer primer aquí, es diu Simple i va tenir molt d'èxit. És d'un noi que té una edat mental de 3 anys i una edat real de 20 i tants. I està tractat d'una manera doncs, amb molta sensibilitat, amb molt d'humor també. Té un germà gran que es fa molt càrrec d'ell i llavors bé, en aquest noi l'han de posar en una residència i el noi per evitar-ho, el seu germà gran, se l'emporta amb ell en el seu pis d'estudiants que comparteix amb altres 3 nois de la seva edat. I és la relació doncs, d'aquest noi amb el germà i amb els seus amics i de com doncs, se n'en surt a la vida i et diguem molt, molt sensible i amb un toc d'humor també important.
D'acord, i és també un dels llibres que surt més.
Sí, d'aquesta autora surten bastant i llavors el que he portat és el que teníem a la llista, que és L'assassí de la corbata. Però és una autora que en general, qualsevol cosa que agafem d'ella, ens pot agradar, és novel·la juvenil, però recomanable per totes les edats. Enganxa moltíssim des del principi, és una lectura molt, molt distreta.
Un títol com els d'abans, eh?
Sí, L'assassí de la corbata. Sí.
Queda clar? L'assassí de la corbata.
Sí. I això és el que tindríem de novel·la juvenil.
Entesos. I ens portes per aquí alguna altra recomanació?
Us porto un, que és un àlbum il·lustrat, i aquest jo el recomanaria d'aquests que és per fer un regal. Alguna persona que estimis o que no té per què ser parella. Es diu Besos que fueron y no fueron. L'autor és David Aceituno i l'il·lustrador és Roger Olmos, que en alguna altra ocasió ja he parlat d'ell.
Sí. Besos doncs, que fueron y no fueron.
És un àlbum il·lustrat, també de gran format. Nosaltres el tenim a la sala infantil, perquè els àlbums il·lustrats els posem a la sala infantil, però jo no crec que sigui el seu lloc.
D'acord.
I a les llibreries el trobem, a les seccions infantils de les llibreries,
i tampoc creus que sigui el seu lloc.
Per tant, busquem-lo. Si el anem a buscar, busquem-los a les seccions infantils, però és una altra història. Com diu el seu títol, és tot un catàleg de petons. Els protagonistes són els petons. I llavors, cosa a destacar d'aquest llibre és que no és una història amb un principi, amb un nus i amb un desenllaç, sinó que es pot llegir com a tastets,
a fragments,
i a més jo recomanaria fer-ho de poquet a poquet, no llegir-lo de principi a final, sinó anar-lo llegint poquet a poquet, perquè realment és per mirar tots els detalls, està ple de complicitats amb el lector. Tenim en els marges anotacions amb lletres molt petitones que ens van donant, doncs, com són com complicitats, de petits detallets que potser et remeten a una altra pàgina, a una altra història. Llavors va barrejant des de històries dels petons més famosos de la història, com per exemple poden ser, la de Bella Dorment, per exemple, sí. i el Príncep.
És a dir, hi ha una certa classificació de petons d'acord amb...
És molt variat.
Perquè clar, veig aquí Besos con superpoderes,
sí,
per exemple.
Sí, és molt variat. Llavors vas passant pàgines i et vas trobant coses diferents.
Però sí, tots tenen referències...
Sí.
Petons. D'acord,
sí.
Però referències històriques que podem
sí.
vincular.
Des dels petons més coneguts, Ulisses i Penèlope, Romeo i Julieta, Superman i Lois Lane.
Això em refereixo, és a dir, en aquest sentit,
sí,
va el llibre.
En aquest sentit. D'altres que expliquen doncs, personatges diferents, que també tenen relació amb els petons, com una fada malvada que no li agraden gens i farà el possible perquè els petons no s'arribin a produir mai. Hi ha també curiositats, hi ha una màquina expenedora de petons. Hi ha un test per saber com fem els petons cadascú de nosaltres. Hi ha un test. Hi ha quin ha estat el petó més llarg de la història. Hi ha un poema maquíssim, ple de sensibilitat, que es diu De què fugen els petons. És en castellà el llibre. Y diu, ¿de qué huyen los besos? De los gritos y de los cronómetros, del exceso de perfume o maquillaje. Los besos huyen de las órdenes y la impaciencia, de las noches que se vuelven tristes de pronto. A veces se asustan del ajo, como los vampiros, y de la cebolla. Del miedo se asustan casi siempre. Són textos que de vegades tenen aquest punt d'humor i de vegades doncs, aquest punt de poesia i de reflexió. He assenyalat diverses pàgines, però és que és per anar-lo mirant tot. Hi ha una classificació de diferents tipus de petó i llavors és com un arbre genealògic, perquè ens sembla la idea, i de cada tipus de petó doncs, en poden sortir d'altres. Hi ha petons, per exemple, apassionats, que poden ser ardents o furtius, i els ardents poden ser impetuosos, secs, prohibits, i els prohibits poden ser intensos. És com una ramificació, una classificació molt detallada de diferents tipus de petons. Podríem estar així estona i estona, hi ha com una mena de joc de la oca.
Com deia la Marta, amb un llenguatge molt poètic, molt metafòric, les imatges també, perquè cada imatge és absolutament diferent de l'anterior i evoca coses molt diferents una de l'altra.
Sí, sí, i això, doncs, els petons més romàntics fins als que fan les mares per comprovar si el nen té febre.
Aquí tenim a la part del beso secreto i amb una frase d'aquelles que més d'un escoltat en més d'una ocasió, que no salga d'aquí. Que no salga d'aquí, amb majúscules i amb lletra d'impremta ben gran en aquesta pàgina. Sí, sí. Per tant, diguem-ne, molts dels lectors, lectores, es poden identificar absolutament amb més d'un d'aquests moments que expressa el llibre.
Com distingir els petons de veritat dels falsos. És que cada pàgina és com una sorpresa.
D'aquí que per això deies que no és estrictament literatura infantil, això.
No, gens. I també destacaria que està escrit a quatre mans, entre l'autor i l'il·lustrador, i no és un llibre que s'hagi fet amb jo escric i tu il·lustres, sinó que s'ha fet conjuntament. I això es nota molt en el contingut i en les il·lustracions perquè casen a la perfecció. I no va una cosa separada de l'altra ni són complementàries. És que una sense l'altra en aquest llibre tampoc no tindrien sentit.
No tindrien sentit, eh? El llibre es titula...
Besos que fueron y no fueron, de David Aceituno i Roger Olmos.
I és una altra de les recomanacions que ens porten des de la Biblioteca Josep Roig i Raventós a la secció infantil, però amb reserves. Reserves, eh? Com a mínim. Núria, gràcies.
A vosaltres.
Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11:41 minuts.